Fins que arribin els Reis, amb Marc Paredes.
Comencem la segona hora del programa amb l'Anna Curador. Ja sabeu que amb ella doncs, agafem les maletes i viatgem cada dia cap a un país diferent per comentar com viuen aquestes festes de Nadal, no només aquí a Catalunya, sinó també arreu d'Europa i fins i tot més enllà, arreu del món. I ja veureu que algunes tradicions es diferencien, i molt, de les nostres. Bon dia, Anna, què tal?
Bon dia, què tal? Bé, avui bueno, farem el país d'Alemanya, que tampoc és massa lluny ni massa diferent, però bueno, com vam fer a Itàlia, té algunes peculiaritats i algunes coses diferents que ara tractarem.
De moment ens movem per Europa, eh? Suposo que hi arribarà el dia que anirem més enllà.
Sí. De moment a Europa. Ara fem Alemanya i anirem viatjant més lluny.
A veure, com ho vols fer? Vols que comentem els dies de Nadal i em vas dient a veure quines tradicions tenen o com ho tens plantejat?
Vale, sí, fem això. Bueno, els d'Alemanya, per exemple, tot i que Alemanya té moltes similituds amb altres països d'Europa del seu voltant, però bueno, ells li donen molta importància, com una mica aquí fem el calendari d'Advent, ells, doncs això, li donen molta importància a aquest període que comença el quart diumenge abans de Nadal, que normalment coincideix, doncs, l'última setmana de novembre, penúltima...
El primer dia d'Advent.
Sí, exacte, l'únic que a vegades, amb els càlculs que fan ells, comencen una mica abans, que és quan comencen també els mercats de Nadal, que és més tirant a finals de novembre, i això hi acaba doncs, el 24 de desembre, oficialment, sí, exacte, el que fem al calendari d'Advent. Bueno, sobretot remarcar que Alemanya li dona molta importància als mercats de Nadal, com a diferents països d'Europa, però Alemanya és un dels més importants i que hi ha... Els més importants són a diferents ciutats com a Nuremberg, o Colònia, Múnich, Dresden, perquè també recordem que Alemanya és un país molt gran, té moltes parts. I això, per exemple, a Berlín, a la capital, podem trobar potser desenes i desenes de mercats de Nadal escampats per la ciutat, i cadascun té el seu encant especial, però alhora tots tenen moltes coses en comú. I, bueno, és al final el que tenim, el que se'ns passa per la ment quan pensem a mercats nadalencs, moltes llums, ells veuen també vi calent, arreu d'Europa això és bastant comú, veure vi calent perquè, clar, fa més fred allà que aquí, o xocolata desfeta, diferents dolços típics de cada país, etc. Per exemple, a Nuremberg trobem un dolç que és molt popular arreu del país, però sobretot allà, que es diu, bueno, perdoneu per la pronunciació, perquè a més l'alemany és molt difícil i no tinc ni idea de com es pronuncia, però és algo com Lebkuchen o alguna cosa així.
Segur que ho has dit bé.
Sí, segur que sí. Que això és com un pa de gengibre, que sobretot doncs, es pren durant aquesta època de Nadal i des del 1996 gaudeix de denominació d'origen protegida, és a dir, sí, té una massa importància, i així com també un altre que es diu Stollen, bueno...
O sigui, que el que nosaltres tenim com a Fira de Santa Llúcia, no?
Sí, exacte.
Ells, per ells és els mercats aquests típics de...
Clar, l'únic que ells ho fan més...
A lo gran.
A lo gran, sí. Perquè, clar, n'hi ha molts més, i a sobre això són molt més grans, clar, les decoracions són més...
És que quan m'has dit això, el primer que m'ha vingut al cap, i ara potser em diu que sóc una mica macabre, és que últimament, aquests últims anys, aquests mercats de Nadal, sobretot d'Alemanya, han estat bastant protegits per el risc d'atemptat, no? Perquè, bueno, alguna vegada hi ha hagut alguna desgràcia d'aquest
tipus. L'any passat sí, va haver-hi una mica. Però, bueno, per això també, perquè saben que s'omple, que hi va molta gent, són molt concorreguts. La gent fins i tot viatja expressament només per veure...
Per veure els mercats,
clar,
eh?
Perquè tenen, doncs, bueno, tenen el seu encant. És veritat que tots s'assemblen una mica i que, bueno... Vas trobant coses en comú, però sempre trobes alguna cosa especial.
Has anat a Alemanya?
No, a Alemanya no hi he estat. No. Hauria, eh? O sigui, no hauria, voldria.
Voldries, clar que sí.
Però no hi he estat. És un país que no m'ha cridat mai, he de dir, però potser arrel d'aquesta investigació acabo anant per Nadal
ja
l'any que ve.
Ja tens excusa. A veure, què més? Hem comentat com un acte en si, que s'allarga durant molts dies, que són aquests mercats de Nadal, però clar, arriba el dia 24, que és quan baixa la persiana, no?, tots aquests mercats, perquè comença oficialment el Nadal.
Tot i que abans del 24 hem de destacar una tradició que tenen ells bastant forta, que és la del 6 de desembre, que és per Sant Nicolau, que ells li diuen al Nikolaustag.
Segur que ells no celebren el dia de la Constitució.
No, la Constitució no la celebren. Celebren el Sant Nicolau, que és una tradició que els nens durant la nit deixen, com aquí fem amb el risc que deixem les sabates sí. a la finestra sí. o al balcó, doncs ells deixen una bota a fora de casa, allà a la porta, i l'endemà es lleven amb les botes doncs, plenes de regals, tot i que són petits, en aquest cas, llaminadures, potser alguna moneda, vale. xocolatines, etc. Però és això. I a més, en algunes parts de Alemanya, igual que en una part d'Àustria, això ho comparteixen, es fa celebra el festival de Krampus, que és una figura mitològica, que és així amb aspecte de dimoni, amb banyes, pèl, cadenes, etc., que és com que acompanya Sant Nicolau i representa una mica aquest contrast entre el bé
i el mal,
Sant
no?
Nicolau, i el mal, de què és el Krampus. I fan com unes... Bueno, no te sabria com dir... Passegen pel carrer.
Unes desfilades,
sí,
no?
Sí, desfilades, espantant els nens, clar. És una mica així controvertit i, bueno, impressiona. He vist fotos, impressiona bastant, perquè fan bastanta por. I és això, celebra la part de Baviera d'Alemanya, mm-hmm. així també com a Àustria, i en una petita part d'Itàlia, sobretot per la part dels Alps.
És curiós, o sigui, allà l'esperit de Nadal s'avança bastant, perquè que ja vingui com una persona, no?, a portar-te sí. regals abans dels dies de Nadal, doncs és curiós. Molt bé.
Després, bueno, tenim el dia 24 de desembre, que, tot i que Alemanya no representa un país extremadament catòlic, sí que doncs, hi ha aquest esperit, i moltes vegades les famílies el 24 de nit van a la missa
de, la missa de
del gall, etc. Ai, exacte. I després tenen un sopar, però més, no diria informal, però amb la família de casa, no, potser no s'ajunten tota la família.
Sí, no fan els sopars que fem
nosaltres. No, això ho fan el 25. Llavors això, el 24, i normalment el que s'ha posat de moda a menjar és el que li diuen raclet, que és fer verdures.
Formatge.
No, el raclet tipus planxa, és a dir, fer verdures a planxa, pa, és a dir, no mengen extremadament. L'únic que sí que aquí sobretot hi ha els regals forts, és a dir, el dia fort de...
Perquè hi ha el Pare Noel, no?
Exacte, perquè ells celebren el Pare Noel. Sí, sí, i després, bueno...
Clar, arriba el dia de Nadal, no? No sé si hi ha alguna cosa més el dia
24. No, el 24, o sigui, li donen importància, però tampoc és res...
Vale. Si tothom a dormir aviat, acaba la missa, sí. sopar lleuger i a dormir. Vale.
Els regals, sobretot.
Els regals, l'endemà suposo que et trobes els regals, no? Que sí. el Pare Noel
tot i que portat. També els hi donen bastant al vespre, no?
Ah, sí?
Vespre nit, sí.
Ostres, però això...
Sí.
Bueno,
no sé, jo tampoc entenc gaire la gràcia, però... Donen
no sé, és com els pobles que d'aquí de Catalunya, que els Reis arriben
sí, a la nit
i ja tens els regals. Dic, hòstia...
Sí. sí, sí,
potser
sí.
que, no sé, la màgia es perd, no? No sé. Què més? A veure, el dia 25, no? Els nens es desperten,
el 25,
obren els regals, no?
Sí.
I llavors hi ha el gran dinar.
Exacte, hi ha el gran dinar, on sí que s'ajunten en família, amb totes les branques de la família, avis, tiets, cosins, etc. I, bueno, sobretot, amb el que és més típic menjar, tot i que tenen diferents plats tradicionals durant Nadal, el que és típic menjar és el gall d'indi, com és com un gall d'indi, farcit de pomes, cebes, diferents espècies, etc. Així com també un tipus de mandonguilles de patates que els hi posen de guarnició... Bueno, i aquest seria el plat principal, el plat més típic, però ja dic, hi ha diferents...
Clar, cadascú, diferents suposo que cada família
sí,
fa una
sí,
mica
sí.
el
que vol. Seria com potser l'escudella d'aquí.
Clar. I el dinar és amb la família.
Sí, amb la família. Tal com aquí. El 25 s'assembla molt.
Ahir vaig dir que allà a Alemanya també celebren Sant Esteve. Ho has pogut corroborar, això?
Sí, 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 celebren Sant Esteve.
Sí, és festiu allà.
Sí, és el que li diuen el segon dia de Nadal.
O sigui, el dia després.
El dia després, sí. Li diuen el 25 és com el primer dia de Nadal i el 26, doncs, seria el segon.
I què
però
fan allà?
Tampoc fan res especial, sinó com nosaltres, es tornen a reunir amb la família, bueno, dinen... No hi ha regals.
Ja estàs obligat a reunir-te, eh?
Sí, clar. I res. I fan el dinar típic, que s'allarga una mica, i ja està com aquí el dia de Sant Esteve. L'únic que, clar, ells no li diuen el dia de Sant Esteve, sinó que tenen un nom en Alemanya que significa, en alemany, perdó, que significaria això, segon dia de Nadal.
Molt bé. Entenc que del 27 al 31 no hi ha res, però no sé si allà celebren el dia dels Sants Innocents o... No sé,
no, no especialment.
O sigui, no deu ser una tradició.
Exacte. Sí.
I després, suposo que ja ens anem cap a Cap d'Any.
Cap d'Any sí que també s'assimila bastant a la nostra celebració. No tenen res especial. Vull dir, celebren el 31 sobretot amb molts focs artificials, també. I es reuneixen, doncs això. Potser sí que es reuneixen més amb amics, com clar. Vas dir ahir que fèiem aquí. Però sense més, celebren l'entrada de l'any. No tenen cap ritual establert ni cap...
I allà on... On ho fan? De la mateixa manera que vas dir que a Itàlia ho feien en diferents llocs de la ciutat, aquí a Catalunya es fa a Barcelona, no? Vull dir que és una festa bastant descentralitzada que cadascú s'organitza de la seva manera. Aquí a Catalunya es fa a Barcelona i a Madrid es fa a la Puerta del Sol, no? Per exemple, allà on es fa? Aquí t'he pillat.
Sí.
Bueno, suposo que cada ciutat no també es munta el seu campany.
Sí, cada... Clar, allà també són molt famoses les places, sobretot, i moltes importàncies, que són les places on fan també els mercats de Nadal, i cada... Entenc que cada ciutat ho farà, doncs, al seu ajuntament, al seu campanar, com ho fem...
Sí, com ho fem nosaltres,
sí,
no?
Exacte.
Però això de menjar raïm, crec que no ho fan, no?
No, menjar raïm em sembla que és una cosa nostra, però, com ahir vam dir, també a Nàpols em sembla que mengen raïm, però no és una cosa extensa arreu del món. Però...
I, clar, a Itàlia mengen llenties, nosaltres tenim el raïm i allà res, no? O sigui, entenc que...
No. Jo no he trobat res i vaig parlar... Ja
fan un compte enrere i punt.
Sí, sí. Jo vaig parlar amb un noi alemany i no et destaquen gaire al cap d'any, és a dir, li donen una importància justa i necessària. Vull dir, és el que dèiem, que sí que representa l'any nou, però tampoc... representa una nova vida. Alguns s'ho prenen així, però...
Sí, bueno.
Sí, però depèn del
país. I la tradició aquesta de sortir després de festa?
Sí, això sí. Sí, eh? Això sí que...
És que en segons quins països de, bueno, de centre i nord d'Europa, això de sortir ho tenen com més...
Bueno, perquè...
Bueno, també perquè fa més fred i perquè és diferent, no? Però no són tan juergueros com
nosaltres. Sí, perquè també les festes allà comencen molt més d'hora.
Ah, és que és això, allà que sopen a les 6, ja.
Clar, a part que sopen a les 6, 7, les festes llavors comencen a les 10, a les 11, i a les 3 hi ha la majoria de locals, discoteques, o el seu concepte. També allà van molt... Sí que tenen discoteques, però també tenen molt el concepte d'un bar, sí. Més com bar, de fer copes, on també hi ha música, com seria aquí el Grill.
Sí.
Clar, aquí, doncs allà... La
publicitat
majoria de gent...
gratis per Grill, molt
sí.
bé.
Sí, perdó.
No.
La majoria de gent, doncs, surten bars més estil així.
Com
més
un
que
pub
no,
o alguna cosa
sí,
així, no? Vale.
Més que no discoteques. Llavors, clar, també aquests pubs acostumen a tancar més d'hora i la festa s'acaba molt, molt d'hora. A més, també es fa més fosc, fosc més d'hora, etc.
Molt bé. El dia d'any nou és un dia de festa, també,
sí,
perquè es festiu a bona part del món, però no sé si també tenen aquesta tradició de fer dinars o...
Dinar familiar, sí, tampoc res més enllà, un dinar familiar per celebrar l'entrada d'any, i això principalment. I després ja passem al 6 de gener, que ells també celebren els Reis Mags.
Sí, eh?
Sí. No li donen tanta importància com nosaltres... Per ells és més el dia 24-25, també el fet dels regals, dels
nens... I que també has dit que el 6 de desembre també
exacte.
Tenen regals, no?
Clar, ells ja porten diversos dies rebent.
Sí, molt bé.
Però això, també sí que tenen els Reis Mags, però fins i tot hi ha gent que ni ho celebra. És a dir, hi ha gent que ja ha tingut això el 6 de desembre, el 25 de desembre, i el 6 de gener, bueno, l'ús necessari. Sí que és veritat que en molts pobles, que sobretot pobles petits, però les ciutats també... Hi ha una tradició de que els nens petits es disfracin de Reis Mags, sí, i van una mica per les cases, com aquí, com seria als Estats Units el Halloween, la castanyada, i van, doncs, això, cantant nadales, alguns els hi donen una mica de diners, una mica de llaminadures, etc.
O sigui, no tenen les rues que fem nosaltres la nit del 5 de gener, i tampoc tenen el tortell de...
No,
de Reis.
El tortell no. El tortell
és una cosa
molt
també molt nostrada, d'aquí de Catalunya.
Sí.
Bueno, i d'arreu de l'estat. Molt bé, a veure, bastant interessant, no tenen coses que s'assemblen, evidentment, sobretot les festes de Cap d'Any són les que més s'assemblen,
sí.
No? Més enllà d'aquestes supersticions i matisos que hi pugui haver, però en conjunt, la nit del 24 més o menys les celebren igual, fan aquest sopar, fan la missa aquesta del gall, que aquí també es fa, i a partir d'aquí, bueno, tenen com les seves peculiaritats. Molt bé, Anna, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Bueno, no hi ha res més a concretar, perquè és com has dit tu, en molts punts s'assemblen. Per mi simplement destacar que m'ha fet molta gràcia el del Sant Nicolau, perquè aquí és com una festa que aquí no li donem gaire importància, més que també com que se solapa amb això, amb el Dia de la Constitució...
Clar, és que jo em pensava que Sant Nicolau, perquè ho havia escoltat, era com el Pare Noel, també, saps? I que arribava la nit del 24 al 25 de desembre.
Sí, perquè a vegades li poden dir també Sant Nicolau, és un altre nom, però jo entenc aquí a Alemanya el diferencien de...
Són dues coses a part,
personatges diferents, sí.
Molt bé. I tu celebres el Pare Noel?
Jo no, mai l'he celebrat.
Mai, eh? El tio sí.
El tio sí.
Quin dia el cagues?
És que, com que els meus pares han estat separats tota la vida, el 24 el que va amunt, amb el meu pare, i el 25 amb la meva mare. Bueno, llavors,
mireu per la part positiva, tens més regals, no?
Sí, el típic que sí. Però sí. Però bueno, jo crec que és més típic cagar-lo el 25, per això.
Sí?
No.
No,
aquí jo ho sento més amb 25, però... Ah, si no jo sé. Sigués de tria, triaria el 25.
Jo sempre el 24 a la nit. Sí? Bueno, jo crec que la tradició diu que és la nit de Nadal, no?
Sí, no sé. Jo sempre tinc un mes antes del 25. Però, bueno, sí, els dos està bé, no?
No, sí. Això, bueno, hi ha gent que fins i tot el caga el dia Sant Esteve. Jo crec que depèn molt de la logística familiar, sí, no? Del dia en què et reuneixes amb una part de la família, el dia que et reuneixes amb una altra part. Molt bé. Doncs, escolta, Anna, moltes gràcies un dia més. Hem fet les maletes, hem viatjat, en aquest cas, cap a Alemanya... Hem resseguit tot aquest calendari de Nadal amb aquestes tradicions molt curioses i d'altres que realment doncs, són molt similars a les nostres. I no sé si ens pots avançar on anirem demà.
Demà ens anem una mica més lluny.
Ah, o sigui, ja haurem de viatjar una mica més, eh?
Demà, a més, ens trobarem un xoc cultural més gran, perquè ens anem fins...
No ho diguis. Pel que dius, entenc que no serà Europa.
No serà Europa.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Si voleu saber cap on anem, demà ens haureu d'escoltar, ja tenim l'excusa. Doncs vinga, Anna, moltes gràcies, fins demà.
Gràcies.
Que vagi bé, adéu.
Que arribin els Reis, el magazín d'aquestes festes.
Al voltatge, el teu espai de rock clàssic des del 1982 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Sóc en Josep Sardà i els dissabtes i els dimarts serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
Ja tenim data per la gran festa del nostre futbol i futbol sala.
El 29 de desembre, l'antiga fàbrica Estrella Damm serà l'escenari de la 13a gala de les estrelles del futbol català.
Una celebració que reconeix el millor de la temporada, jugadors, jugadores, entrenadors i àrbitres que fan gran el futbol i futbol sala català.
Una nit de reconeixement, emoció i orgull. 29 de desembre, gala de les estrelles en directe per TV3.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre, els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí.
Amigos para siempre, means you always be my friend. Amics per sempre, means...
Amics per Sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca.
Amigos para siempre.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
I arribarem al punt de 11:15 del matí amb Si ens veiessis, un tema de Joan Dausà i Sara Pi.
Que corren a la cuina on nerviosos esperen que els cridem si els veiessis. Sota de la manta hi ha joguines i un detall pels grans. Sento algú que crida, tothom a taula, és hora de dinar. Si ens veiessis, si ens veiessis. I si veiessis la petita com s'enfila la cadira i recita un vers d'un estel que creua el cel, i el tiet que entra cava i cava canta la Nadala que amb tu sempre cantava. Sempre cantaves, pastors, aneu a Betlem i busqueu l'estable on plora un nen que té fred. Portem roba i alguns troncs i cuideu la mà i el petit nadó.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 11:15, us oferim un nou repàs a l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. Unió de Pagesos es manifesta avui a Gelida en defensa de la pagesia i l'espai agrari. El sindicat ha convocat per avui una manifestació a la Talaia de Gelida en defensa de la pagesia i de l'espai agrari. La manifestació, que està previst que comenci a les 11, vol servir per mostrar el rebuig del sindicat a la tramitació de polígons i projectes industrials a la zona. L'organització ha convocat l'acte al punt on s'estan duent a terme actualment els moviments de terres per la construcció del macroprojecte logístic de l'agroparc per reivindicar la preservació del territori i dels cultius tradicionals. De fet, una hora abans de l'acte, fa mitja hora, a les 10, el sindicat convocava al pàmpol de Sant Llorenç d'Hortons la pagesia que participarà en tractor a la manifestació. Des d'allà, vehicles i manifestants es desplacen en marxa lenta fins al punt de convocatòria a la Talaia. L'Ajuntament de Vilafranca aprova el primer Pla Local de Salut. Ahir al migdia es presentava el primer Pla Local de Salut corresponent al període 2025-2028. El pla, que marcarà les polítiques municipals de promoció i protecció de la salut els pròxims anys, va ser presentat pel regidor de Salut Pública, Jordi Junyent, i la regidora portaveu del grup municipal de Vilafranca en Comú, Montse Romagosa, en una roda de premsa celebrada a l'Ajuntament. Finalment, doncs, la insistència dels comuns que van proposar aquest pla el 2022 ha donat els seus fruits i és per això que avui dia, després de formar part del primer acord dels pressupostos entre equip de govern de l'Ajuntament i Vilafranca en Comú, el Pla Local de Salut ja és una realitat. Josep Ramon Raurell pren possessió del càrrec de regidor a Sant Martí Sarroca en substitució de Joan Lluís Climent. Al ple extraordinari del passat dijous, Josep Ramon Raurell va prendre possessió com a nou regidor de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca en substitució de Joan Lluís Climent, que va renunciar a la seva acta en el ple anterior després de 10 anys com a regidor. Raurell anava de número 4 a la llista per Esquerra Republicana a les eleccions municipals i assumirà les mateixes carteres que ja portava Climent: patrimoni, turisme, acció climàtica i reciclatge. Aquest canvi no modifica l'estructura de govern ni la relació entre els dos socis de govern que hi ha actualment al capdavant de l'Ajuntament de Sant Martí i Sarroca, Foment Martinenc i Esquerra Republicana. I acabem explicant-vos que el campus esportiu previst per aquest matí a la Rambla Sant Francesc s'ha traslladat a Cal Figuerot. En el marc de la programació de Nadal a Vilafranca aquest matí, entre 11:15 i 2:15, hi ha un campus esportiu amb inflables, tallers i activitats. El campus s'havia de fer a la Rambla Sant Francesc, però ha estat traslladat a Cal Figuerot per la pluja. L'entrada al campus s'ha de fer per darrere, pel carrer Sant Antoni, i no pas per la porta principal del local social dels Castellers de Vilafranca. El taller de robòtica, que està previst per 17:45 de la tarda, també es trasllada a Cal Figuerot.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817 38 66 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Passen pràcticament 6 minuts de 11:15.
com cada dia aquesta hora és el moment de saludar el nostre company, el Ferran Segura, amb la seva secció La Butaca, versió Nadal, on cada dia ens comentarà una pel·lícula per poder gaudir d'aquestes festes. Bon dia, Ferran, què tal?
Bon dia, Marc. Doncs content de poder comentar aquesta pel·lícula, que tinc moltes ganes avui, eh?
Ahir et vas estrenar i avui seguim amb més pel·lícules, però abans escoltem una música, no?, que ens donarà una pista, també.
A veure, sisplau, a veure si pots arribar a endevinar amb aquesta cançó de quina pel·lícula es tracta. Va.
Vinga, som-hi. The way we planned them, if we work in tandem, there is no fight we cannot win, just you. A veure, és una cançó molt sonada perquè va ser una pel·lícula, em sembla a mi, que va tenir molt d'èxit ja fa un any aproximadament, per tant crec que és Wicked, que fa poc va treure la segona part. És així o no?
Ostres, et veig superinformat, avui estàs.
Mira, mira,
avui estàs sent impressionant, això, eh? Ostres, tot, la pel·lícula, la data, molt bé.
A veure, bona pel·lícula, també, per aquestes
bona
festes.
Bona pel·lícula per les festes. Va sortir ara fa un mes la segona part, com deies, i res, aquesta cançó, Defying Gravity, la cançó estrella de la primera part. Doncs el musical The Wicked, que és un musical, aquesta pel·lícula, es va adaptar al cinema amb dues pel·lícules. La primera fa un any que va sortir, ara la segona, i la primera va ser el fenomen de l'any passat.
Es pot considerar així, eh?
Home, la gent anant al cinema vestida de verd o de rosa, triant la seva bruixa preferida, no?
Més que la Barbie.
Això des de la Barbie.
Més que la Barbie al nivell, no?
Des de la Barbie no s'havia vist una cosa així.
Sí.
I també a les xarxes, la gent, amb aquest fenomen viral del TikTok de sempre, de... surt la cançó, el trend, no?, els balls, tot això, amb Wicked es va veure, bueno, va arribar al màxim exponent, jo crec. Tu has mirat la pel·lícula?
No l'he vist i me la reservaré per aquestes festes. No?
Molt bé.
Ah, és que... A veure, explica'm-nos, sense fer massa spoilers.
T'hauràs de fer marató de la primera i la segona, sí, però bueno, d'acord, va, sí, per aquestes festes, digue'm.
A veure, com sempre, sense fer spoilers, explica'ns una mica de què va per animar, no?, a la gent que ens està escoltant.
De la primera fer una mica d'espoiler, perquè va sortir fa un any, tothom sap de què va la cosa.
Bueno, va.
Una mica, perquè si
va,
no, de la segona no podem parlar.
Clar que sí.
A veure, per començar, s'ha situada al Regne Màgic 2, no?, del Màgic 2. És la història, Wicked, de la bruixa malvada de l'Oest, la bruixa verda, que a la pel·li original és la malvada, la dolenta de la pel·lícula, no?, que aquí està interpretada per la grandíssima Cynthia Erivo. Doncs la pel·lícula arranca amb la celebració de tot el poble per la mort de la bruixa malvada, que és la elfaba, no?, aquesta Cynthia Erivo. Doncs en aquesta celebració hi ha la Glinda, que és la bruixa bona, que l'interpreta de la gran Ariana Grande, i aquí confessa, en aquesta celebració, que van ser amigues amb la Elfaba.
Ostres.
Eren grans amigues. Quan diu això, què passa? Flashback, tornem al principi de tot, i veiem la relació com va sorgir a la universitat entre aquestes dues grans amigues. L'Elfaba és una noia molt antisocial, però molt crítica, i en canvi la Glinda és molt sociable, però bastant superficial. A poc van aprenent una de l'altra, es fan grans amigues, entremig apareix el Fiero, que és un cavaller molt divertit, que acaba sent un interès romàntic compartit entre les dues amigues, i la Elfaba va demostrant que té un poder màgic molt gran que no tenen la resta d'alumnes de la universitat. Entremig hi ha un gran conflicte. Els animals a Oz, de normal, poden parlar, però de cop ja no poden parlar, i la Elfaba i la Glinda decideixen anar a veure el Màgic 2, que és el gran ídol de la Elfaba de tota la vida, per demostrar, bueno, perquè les ajudi a acabar aquesta situació. Què passa? Van allà i el màgic és un frau, això ja se sabia a la primera pel·lícula, o sigui, la pel·lícula original dels anys 30, crec que és, i està fent que els animals perdin la veu per poder-los fer servir d'esclaus. Davant d'això, la Elfaba es revela, canta aquesta cançó de Defying Gravity, que estàvem escoltant, i se'n va, però la Glinda es queda amb el màgic perquè li ofereix un lloc com de secretària reial. Mm-hmm. Aquí s'acaba la primera pel·lícula.
I abans de seguir, t'anava a preguntar, clar, per veure la segona... T'has d'haver vist la primera? Perquè...
100%.
Ah, doncs això que quedi clar.
100%,
que quedi
clar. O sigui, la segona és que no pots anar a veure la segona si no has vist la primera. Per tant, ara estem actualitzats.
Doncs ara que estem assabentats, com bé dius, doncs anem a escoltar el tràiler de la segona part de Wicked.
Elfaba Throp, sé que estàs aquí. Entra antes de que te vean los monos. Ya no hay vuelta atrás. Esto es entre nosotros, el mago y yo. ¿Y la bruja?
bruja malvada no podrá escapar de nosotros eternamente. No con el príncipe fiero y su escuadrón pisándole los talones.
El maravilloso mago de Oz. Nadie creía en ti más que yo.
Elfaba. Vienen a por ti.
Què, Marc, què et sembla?
Home, pinta una mica malament regular, no?
Fins a la cosa de crisi, no?
Sí, no? Cosa la tensió fosca. Està assegurada fins a l'últim moment. No sé si serà així. Tu te l'has vist, tu te l'has vist.
Jo me l'he vist, sí, sí. Home, si no, no puc fer la secció.
Ah, per, per tant, la tensió estarà assegurada fins al final.
Sí, hi ha molta tensió en aquesta segona part. A veure, la primera part és una part així com de amistat, llum, color, música, tal, no? Fins al final, que sí que la cosa es va torçant. Però en aquesta segona part ja comencem amb bastant de foscor i tensió entre les dues amigues, que clar, és que comencen enfadades, la pel·lícula.
Clar,
com acabaran ja ho veurem, però comencen enfadades.
No diràs com acabaran, però sí que ens explicaràs una mica
les sensacions d'aquesta segona pel·lícula, no?
Perfecte, a mi.
La Glinda té el seu conflicte intern, evident, perquè per una banda es vol quedar amb el màgic perquè és com el seu pla de vida, però per l'altra diu no està fent les coses bé, no? I la Elfaba, que és la meva gran amiga, està fent el que ha de fer, en part. Al Firo li passa el mateix, també, perquè la l'estima totes dues i no sap què fer. I tot i que no vull revelar gaire cosa més de l'argument, perquè és que, si no, hem d'anar a veure el cine, perquè ja comença molt forta. Sí que diré que hi ha molts girs inesperats, hi ha cançons molt xules i molt impressionants i que les canten amb una qualitat vocal increïble la Cynthia Erivo i l'Ariana Grande, i que si no hem vist el musical ni hem llegit el llibre, ens sorprendrà molt, jo crec.
L'Ariana Grande, que és una clàssica d'aquest tipus de pel·lícules, eh? Sempre la veiem fent alguna
cançoneta. Sí, també sèries a... Sí, sí, sí.
I pel que fa a la banda més tècnica, clar, el tractar-se d'una pel·lícula, no, amb molt a nivell, no, de fantasia, podríem dir, aquí potser seràs més crític. A veure, què li deus?
Bueno, més que crític, em centraré en altres coses, potser, no? O sigui, si ahir amb Estrany Riu parlàvem de la fotografia, que era superimpressionant, aquella fotografia està bé, funciona bé, però hi ha altres punts molt forts. Perquè el disseny de producció, també els escenaris són fets de zero, no? Aquests escenaris de fantasia, de somni, aquesta ciutat maragda, aquesta plena de grans miralls i grans edificis, tots creats de zero, home, també té molt, molt i molt de valor. De fet, va guanyar l'Oscar l'any passat a millor disseny de producció, la Lee Sanders i el Nathan Crowley. I també per la banda de maquillatge i peruqueria també és bastant impressionant, perquè, bueno, és que veiem la pel·lícula, ja ho veureu. I el vestuari també, doncs, destaca molt, sobretot el vestit blau de la Glinda, el vestit de bruixa de l'Elfaba, aquí canvia, és més impressionant, té més
presència.
Sí, té més presència, diria, exacte. És la paraula que estava buscant. I bé, jo crec que aquesta banda artística és la que més guanya en la pel·lícula. I el so, també. El so és impressionant, la manera com es capta aquest so dels trons, de la capa de l'Elfaba quan fueteja pel vent, de quan arrenca a volar la bruixa, tot això, juntament amb les cançons, fan que la qualitat sonora d'aquesta pel·lícula sigui molt remarcable.
I pel que fa a la història, què et sembla? Perquè recordo que un dia fora de micròfons em vas comentar que van gravar tant la primera part com la segona alhora, no? Que això també és una moda que...
Sí, és una pel·lícula que l'està gravada alhora, la primera que la segona. A veure, això... Jo crec que es nota una mica en que la segona ja comença com a mitges. Vale, o sigui, no hi ha un inici tan clar com a la primera, que hi ha un inici super, super, super clar, i un final que també es nota que hi haurà continuació, però que està bastant marcat. Aquí és una pel·lícula que ja comença per la meitat, diríem, i jo crec que això potser li treu alguns punts respecte a la primera, però la història en si, l'essència de l'amistat, d'abraçar el que és diferent, de fer sacrificis, tot això, a mi em commou i crec que està molt bé, realment.
Per tant, què hi trobem? Quins elements hi trobem, no, en aquesta pel·lícula?
Bueno, hi trobem elements que la diferencien del musical original, en el sentit que hi ha actors boníssims com el musical, però actors molt coneguts, que fa molta gràcia de veure'ls aquí en aquesta nova versió, no? També hi ha noves cançons. Les cançons del musical original estan aquí, però en aquesta segona part hi ha dues cançons noves. A la primera part no es va poder optar l'Òscar a millor cançó original perquè ja eren totes adaptades del musical original, però aquí l'Ariana Grande sí que podrà optar a nova cançó, o sigui, a millor cançó original als Oscars, amb The Girl in the Bubble.
Escoltem-la.
The beautiful eyes are never stop for the girl in the bubble.
hem escoltat aquest fragment de la cançó, però abans ens deies que és una pel·lícula inspirada d'un musical previ. I pregunta obligada, tu te l'has vist aquest musical?
Sí.
Te l'has vist.
El vaig anar a veure a Londres fa un any, allà al West End, i crec que està al Victoria Palace Theatre, que és un teatre que està allà al costat de l'estació de Victoria de Londres. I a veure, el musical en si és impressionant, o sigui, ja, bueno, és que els actors de musical són actors boníssims, és el que dèiem, no? Però això no treu que també es pugui gaudir molt de la pel·lícula, perquè al final la pel·lícula doncs, té aquests trets cinematogràfics, no?, que diem de la fotografia, d'aquests escenaris que al teatre es poden fer, però que al final la producció de cinema és una producció molt, 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 molt més gran, inevitablement, i jo crec que en aquest sentit val molt la pena que hagi vist el musical, tot i que no li sorprengui igual els girs, perquè ja te'ls saps del musical, que és una cosa que a mi m'ha passat. Hi ha gent que ha estat un any esperant a la segona part per saber què passava al final, i és que jo ja ho sabia, perquè és que al final ja ho teníem, no? No... Bueno, és això, però igualment la gent que hagi vist el musical l'animo també a veure-se la pel·lícula.
Ara escoltàvem a Ariana Grande i també comentaves que pot ser que guanyi un Òscar.
Jo crec que és una de les clares candidates. Who can say if I've been changed
for the better? Però Ferran, també he vist que aquesta pel·lícula té un segon títol, oi? No només Wicked Part 2.
No, és Wicked Part 2 for Good, que vol dir per bé o per sempre, no? Que es juga amb això de I have been changed, jo he estat canviada, vale. For Good, per bé o per sempre, no? Que és el que diuen les dues bruixes una de l'altra. És la cançó més icònica de la segona part del musical, i realment, doncs, quan estàvem al Kubrick mirant-la, la llumeta aquella en aquest moment.
I ara, com sempre, tenim res, dos minutets, acabem amb la cartera del cinema Kubrick i de la Sala Sesí dels propers dies. Per exemple, aquí trobarem aquestes festes de Nadal, per exemple, el dia Sant Esteve, el dia 27 de desembre.
Doncs recordem el que dèiem ahir, no? El dia 25 al Kubrick i el dia 26 i 27 també veurem la tercera entrega de la saga Avatar, després que la segona entrega se centrés en el món de l'aigua, la tercera part, que té el títol de Fuego y Ceniza, el foc és el que té el paper principal de la tercera entrega. Així que pot ser una bona idea d'anar a veure el Kubrick a aquesta pel·lícula, a veure aquesta part, aquesta història, que més que per la història, per la part tècnica, Avatar sorprèn moltíssim. I també els dies 26, 27 i 28 s'hi podrà veure el Kubrick Valor Sentimental, un dels drames europeus de l'any, un film noruec que compta amb un repartiment estel·lar com ara l'Elle Fanning i l'Estran Skarsgård. A més, és una de les estrenes del Nadal més esperades perquè va guanyar el Gran Premi del Jurat del Festival de Cannes.
Una bona alternativa per a aquestes tardes de Nadal. I pel que fa a la Sala Sesí?
A la Sesí s'hi podrà veure Frontera, el dia 25, la nova pel·lícula de Judit Colell, ambientada en l'exili dels jueus que fugien de França cap a Espanya quan els nazis van ocupar l'estat francès. I aquesta pel·lícula és la que comentarem demà aquí a la butaca. O sigui que tothom que s'animi a veure-la, sisplau.
Clar que sí. Ferran, moltes gràcies i ens escoltem demà. Que vagi bé.
Perfecte, fins demà.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Que arribin els Reis, els matins a Ràdio Vilafranca.
Vinga, va, que queden uns 10 minuts aproximadament per arribar al punt de les 11 del matí, que serà quan obrirem les línies telefòniques i que podreu optar a guanyar, com ja sabeu, aquesta ampolla del millor cava del món a gentilesa de Cellers Maset. Aquí ara iniciem aquesta secció breu per doncs, comentar aquests vins i caves que, de la mà de la Sandra Castaño, responsable de vendes de l'equip de Maset a la Granada, doncs es fa aquestes recomanacions per poder-los maridar amb àpats i típics d'aquestes festes. Ahir vam comentar el gall del Penedès, un producte que segur que no faltarà a taula a moltes llars vilafranquines durant aquest Nadal. I Sandra, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, què tal, bon dia.
Avui ens portes un altre plat que també ens permetrà no maridar-lo amb un altre vi, cava o escumós del vostre celler. No, explica'ns sí. Una mica.
Mira, avui us porto un carpaccio d'escamarlans, ben diferent al plat que vam comentar ahir. Val? La recepta és fàcil, uns escamarlans crus, tallats, fins, amanits lleugerament amb oli cítric, val? I una mica de sal així marina per sobre, i aquest plat és ideal just al nostre 1917.
Just el cava que sortegem, eh?
Just per tant, el cava que sortegem, va perfecte. Va? Funciona molt bé aquest cava perquè l'acidesa i la bombolla que té netegen i ressalten la dolçor natural de l'escamarlà, sense tapar-la i aportant frescor i precisió al plat.
Escolta'm una cosa, el cava a vegades el tenim associat no com un producte més per brindar durant les postres, no? Però en aquest cas veiem que no, sinó que també serveix, per exemple, això, aquest plat, no? Un carpaccio d'escamarlans pot ser un entrant perfectament, no?
Perfectament, vull dir, el cava el podem acompanyar perfectament en qualsevol plat. Hem de tenir en compte si és un cava, doncs un brut nature, un reserva, que és un cava sec, o si és més un cava, més un brut o un semi, que en aquest cas sí que l'acompanyaríem més tirant a uns postres.
Si no teniu la sort que us toqui aquesta ampolla de cava, que porta el nom 1917, si no vaig errat, el podeu comprar també a la botiga, a la pàgina web online de Maset, o presencialment també, a la Granada, res, aquí a la vora de Vilafranca. En aquest cas, per quin preu, no?, podríem trobar aquest cava?
Aquest cava val 24,95.
I és el millor del món, eh?
És el millor del món. Vull dir que podria valdre perfectament molts més diners i el preu està molt assequible, és un gran reserva, és un cava que ve estutxat, també amb una caixa molt maca, l'ampolla doncs no és la típica ampolla de cava, té una forma així una mica més...
Més bombejada, no?
Més bombejada, veus? Aquí la
tenim. Els oients no ho estan veient, sinó... Sí. Penjarem una foto a les xarxes socials, però realment està...
Realment és una ampolla molt, molt maca. Aquest cava que porta de diferent de la resta de caves, normalment els caves estan fets macabeu per allà de xarel·lo, sí. Les varietats bàsiques, típiques del Penedès, i aquest porta un Pinot Noir. Llavors, el portar el toc de Pinot Noir li dona aquest toc diferent.
Abans, ahir concretament, comentaves que aquest mateix cava ja va guanyar aquest premi l'any passat, però és un cava nou dins de la vostra casa, dins del celler?
No. És un cava que el tenim des de sempre.
I per què creus que ha estat el guanyador? Suposo que per aquest toc diferencial que deies, no?, respecte a les varietats que normalment
bueno,
són...
Bueno, és un cava diferent. Vull dir, té aquest toc al Pinot Noir, li dona aquest toc de diferència i la veritat que és molt, molt bon cava.
Això es pot acompanyar amb aquest carpaccio d'escamarlans, però també, evidentment, que per unes postres doncs, pot anar molt bé.
Pot anar bé, però jo per unes postres et recomanaria més un cava més que no fos tan sec, que fos més dolç. Pensa que la dolçor del plat ha d'anar sempre acompanyada a la dolçor del vi. Llavors, jo per unes postres, si parlem més de cava, tiraria més cap a un cava, un brut. Ja no et diré potser un semi, que potser seria massa dolç.
D'acord.
O un moscatell, alguna cosa més així, tirant el... que es pot fer, també, vull dir que contra gustos no hi ha
sí,
res.
Sí, això és veritat.
No hi ha res escrit, però sí que és veritat que, el que et deia, la dolçor del plat acompanyada a la dolçor del vi.
Per això entenc, no?, que també és un cava que potser s'acompanya més amb plats relacionats amb el peix, no?, amb el marisc, per exemple, aquest és el cas que ens portaves,
sí.
No?
Però també podria acompanyar molt bé amb un plat de càrrec que fos potent.
Aquest és el cava estrella de la vostra casa? Entenc que si guanyat el premi també,
aquest
no?
És el cava estrella, però jo, a part d'aquest, també tenim el cava l'avi Pau, que és un cava que dona honor a l'avi del celler, un dels fundadors, a la família Massana, i l'avi Pau per mi és un excel·lentíssim cava, i aquest no arriba a 18 euros. També és un gran reserva, de 42 mesos de criança i la veritat que junt amb el 1917 podrien anar els dos agafats de la mà.
La veritat és que aquest mateix cava, el del 1917, ha tingut una repercussió mediàtica important, no? Ha sortit en molts mitjans de comunicació. Per tant, entenc que també és un dels més sol·licitats a aquestes festes.
Sí. A més, el tenim en format Magnum.
Què vol dir això?
Magnum, doncs, de litro i mig, l'ampolla de... Com a les carreres que es tiren,
sí,
les ampolles
d'aquest
gran. Però aquest no serveix per tirar. Ah,
aquest
és
aquest, home, aquest,
home, aquest no el tirem malament. Bueno, que el que li hagi tocat la loteria sí, ahir, llavors sí que el pot tirar. Aquest va, el format Magnum va al 48 amb algo, no em faci gaire el pico, que el meu cap està una mica espès aquests dies. No arriba als 50 euros, equivaldria a dues ampolles, un litro i mig. I després aquest mateix format també el tenim acompanyat amb estudis amb dues copes de cava. Vull dir que és el regal ideal.
El regal ideal per aquest Nadal.
Ideal, perquè ve amb la capseta així sota maca, l'ampolla de cava, les dues copes de cava i surt per 35 euros, 34 amb 95, no arriba.
Déu-n'hi-do, l'oferta que s'ofereix a través d'aquest cava. Ja sabeu, el podeu trobar a la pàgina web de Maset i també doncs, anant presencialment a la botiga. Tot i que aquests dies tindreu molta feina, no?, però segur que trobareu algun forat per,
sí,
per tothom que vulgui aquest cava.
I tant, només faltaria. I si no, que em truquin i ja està.
Molt bé, Sandra, moltes gràcies un dia més. I ens escoltem demà ja amb la prèvia de la nit de Nadal, que molts hauran de parar doncs, l'orella perquè realment és un dia doncs, amb molts sopars familiars i també on el vi i el cava no hi faltarà. Moltes gràcies i fins demà.
Gràcies, fins demà. Oh, yeah.
Got me feeling all cheerful. Yeah. Hey. Yo, Santa Claus coming to town, man.
Oh, that kick kind of hard though.
Yo. Hey, he coming out, yeah, Timmy.
Santa Claus, you got any presents for me, man?
Yo, I need a hot chocolate.
Hey, come on, come on, come on.
Here we go, here we go.
Hey,
let's go.
Hey.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año.
Baby, let me just kiss you this Christmas.
Feliz Navidad.